Continguts en xarxa. El Pou.
Avui us volem parlar d'un estudi que ha servit per seqüenciar el genoma d'una mostra de blat d'Egipte de 3.000 anys d'antiguitat. Sona força bé, això. Per això volem parlar-ne amb la investigadora del Centre de Recerca en Agrigenòmica, que és un dels instituts que ha participat en aquesta recerca. Ella és la Laura Botiguer. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bé, 3.000 anys, com pot ser? O sigui, a veure, si se'ns fa malbé, si la bossa de l'orgànic ja fa pudor al cap de dos dies, com pot ser que hem pogut analitzar una seqüència d'un blat de fa 3.000 anys?
Doncs la resposta fàcil és que aquest era d'Egipte, llavors el clima extremadament àrid ha ajudat, aquesta mostra estava dessecada, per tant és com deshidratada, i llavors hi ha més probabilitats de que l'ADN es preservi, i aquest ha estat el cas.
Déu-n'hi-do, però 3.000 anys.
Sí.
I com ha començat tot plegat? És a dir, per què vosaltres, per què des del CRAC s'ha acabat analitzant una mostra d'Egipte de 3.000 anys d'antiguitat?
Doncs això en animals i en humans també ja porta més temps fent-se, sobretot des del punt de vista històric, la comprensió del neolític o la comprensió de l'origen de l'home i preguntes relacionades amb evolució, s'ha anat seqüenciant i analitzant l'ADN de diferents poblacions, sobretot a Europa, el Neandertal, no? També tenim el genoma del Neandertal, que són mostres molt més antigues, i una mica la pregunta que nosaltres ens fèiem és: podem saber com va anar la domesticació de les plantes mirant a l'ADN de mostres antigues? I aquesta va ser una mica la pregunta inicial que ens va empènyer a provar-ho. I llavors vam establir aquesta col·laboració amb gent o amb investigadors de la University College London i del Museu d'Història Natural també de Londres, i vam aconseguir aquestes mostres de blat que estaven en un estat de preservació excel·lent i vam decidir tirar-nos a la piscina.
Perquè, és a dir, n'hi ha gaires de restes d'aquest tipus? És a dir, que puguis dir, ostres, podem treure ADN de fa 3.000 anys? Això és una cosa molt, molt estranya.
És relativament estrany en el sentit que ara, tot just ara s'està començant a fer-ho i és un camp bastant inexplorat, però nosaltres teníem aquest tresor, entre cometes, perquè la majoria de restes arqueològiques de plantes són carbonitzades. I el foc no és el millor amic a l'hora de preservar l'ADN.
Sí, això els criminals de les pel·lícules ho tenen molt clar.
Exacte, molt bé. I en canvi a Egipte hi ha una abundància relativa de mostres que estan dessecades. Llavors, si s'ha de començar a explorar aquest camp, anar per la via dessecada, doncs és la manera. Mm. I fins ara no s'ha tingut massa èxit perquè molta gent ho prova amb mostres carbonitzades i sembla ser que el dessecat i fins i tot les mostres de museu, fins i tot que no han estat preservades en unes condicions climatològiques, diguéssim, en un microclima determinat, doncs són viables, no? I, de fet, puc dir que ara estem intentant extreure l'ADN d'altres mostres antigues, també d'Egipte, i, bueno, sembla ser que és la manera. És una manera, sí.
Què ens diu aquest blat de fa del 1000 abans de Crist?
Mm-hmm, correcte, sí. Doncs ens ha permès saber algunes coses sobre la domesticació i la dispersió del blat. Fins ara el que havien fet els arqueobotànics era mirar uns trets morfològics de les llavors i llavors, depenent de les característiques que hi havia en una zona determinada de la llavor, doncs deien aquesta és domèstica o aquesta és salvatge. Però, clar, la genètica ens proporciona moltes més dades, no? O sigui, tot el genoma tenim molta variabilitat genètica allà. Llavors, podem comparar tota aquesta variabilitat amb les mostres salvatges i amb les mostres modernes, domèstiques, actuals. Llavors, la primera pregunta que ens vam fer era: aquest blat d'Egipte de fa 3.000 anys, a qui s'assembla més? I a les salvatges o a les domèstiques? Però, a més, dins de les domèstiques, a quines domèstiques s'assembla més? I era una pregunta molt bàsica, no? Però, clar, ningú l'havia fet abans. Mm. I llavors ho vam mirar i nosaltres definitivament s'assembla més a les mostres domèstiques, això no hi ha cap dubte, era un blat domesticat, que d'altra banda era esperable, doncs, perquè ja feia temps, no?, que els egipcis estaven cultivant i tot, però la sorpresa va ser que dins de les mostres domèstiques actuals el blat egipci s'assembla més no a les mostres del Mediterrani, que és el que jo hagués esperat, sinó a les mostres de la península aràbiga i la Índia. Llavors, a mi això em va sorprendre perquè tradicionalment sempre s'havia assumit que l'expansió del Neolític va anar en paral·lel per les dues vores del Mediterrani. O sigui, uns pobladors van anar com per la riba nord del Mediterrani i uns altres van anar per la riba sud del Mediterrani. Per tant, s'haurien d'assemblar més, no?, les mostres d'Egipte, doncs, amb les mostres de Grècia o Itàlia o el que fos. I en canvi no és així. Llavors, això el que ens està dient és que és probable que hi haguessin dues onades d'expansió del Neolític. Una primera que va anar cap al nord del Mediterrani i després, més tard, una segona que va anar cap al sud, cap a l'Àfrica i cap a la Índia.
Mm-hmm. Perquè, esclar, parlaves ara del blat domesticat. Mm-hmm. Entenc que això dintre del món de la... Ho deies abans, de l'arqueobotànica.
Arqueobotànica,
sí. Deu ser evident. Però què vol dir un blat domesticat? És a dir, com es pot domesticar una planta? Tinc un animal, sí, però com es domestica una planta?
Doncs, bueno, és bona pregunta, perquè això parlant... nosaltres ho donem per sentat. Si tu te n'anessis a Orient Proper, per Síria, Turquia... trobaries tot de plantes, que són arbustos petits, que diries que s'assemblen al blat, però són diferents del blat, i creixen allà de manera espontània. Llavors, la revolució del Neolític va implicar això, que nosaltres vam passar de recol·lectar plantes a cultivar-les. I a l'hora de cultivar-les va haver-hi tota una sèrie de trets que van canviar. I aquests trets pot ser un increment de la mida de la llavor, també una sincronització a l'hora de germinar les llavors, o sigui, si jo planto 1.000 llavors a la vegada, em germinen més o menys a la vegada i no...
No quan els hi va bé, no?
Quan els hi va bé amb elles, exacte. I coses que facilitessin el cultiu i també després la millora genètica, doncs el sosteniment o les propietats nutricionals per sustentar una població.
Mm-hmm. Perquè, clar, ara una vegada hem conegut això, hem vist que aquí hi ha molt camp per córrer, evidentment, en l'anàlisi d'aquestes varietats, però quines aplicacions pràctiques pot tenir el nostre dia a dia?
Doncs, per mi això és un dels grans avantatges d'aquest tipus de recerca, perquè jo personalment estic molt interessada en aquesta vessant més històrica, no?, de l'origen de la domesticació, com aquests homes van domesticar les plantes, però també té una aplicació molt pràctica, com tu dius, que és aquest tipus de blat. Nosaltres sabem que té tota una sèrie de qualitats, com ara una major resistència a malalties, malalties d'origen fúngic, per exemple, una major resistència a estrès hídric, o sigui, quan hi ha sequera aquest blat resisteix, i després altres coses, com ara que creixen sols pobres, on no hi ha una particular abundància de nutrients, etc. Llavors, una aplicació d'aquesta recerca és, si nosaltres analitzant aquest ADN antic d'aquest blat que estava adaptat en aquest medi, podem veure quines regions del genoma van estar seleccionades, quines regions del genoma els agricultors de l'època deien no, jo vull aquest blat perquè té aquesta sèrie de regions, encara que ells no sapiguessin que era una cosa genètica, jo vull aquest blat perquè presenta aquestes característiques i m'assegura una collita. Doncs si nosaltres sabem quines són les regions del genoma que asseguren això, podem aplicar-ho a la indústria de la millora genètica de blat. I ara, en un context actual de canvi climàtic, d'intentar anar-nos movent cap a un creixement sostenible dels cultius, no?, que requereixin menys pesticides, que requereixin menys aigua, doncs crec que pot tenir un munt d'aplicacions, sí. Mm.
I no hi ha risc, així de primera, és una pregunta que jo soc profà absolutament, no hi ha risc de que en aquests 3.000 anys hagi canviat alguna cosa? O sigui, s'hagi fet malbé alguna informació, alguna cosa que ara donem per fet que el que heu estudiat, per exemple, vosaltres és així. Mm-hmm. No pot ser que el pas del temps ho hagi modificat d'alguna manera? O les mostres s'han mantingut prou bé com per ser inalterables?
No, el que passa és que no s'han mantingut bé, i aquest és un dels majors desafiaments quan nosaltres estem analitzant mostres antigues. El procés de degradació de l'ADN causa una sèrie de canvis que ens poden despistar, no? I ens poden fer equivocar a l'hora d'analitzar la variabilitat genètica. Però tenim l'avantatge que sabem quins són aquests canvis i, per tant, els podem detectar. I després, que en lloc de buscar una mutació o una variable genètica en concret, nosaltres mirem signatures, conjunts de variables i com es comporten al llarg del temps. I això ens dona més fiabilitat, no?, a l'hora de determinar si una regió ha estat realment seleccionada o no.
Doncs Laura Botiguer, investigadora del CRAC, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens emplacem a més descobriments i a més estudis que pugueu anar a fer, i ja ho sabeu que aquí el Pou teniu les portes obertes. Que vagi bé.
Toquem fusta, gràcies.
El Pou. Continguts en xarxa.